Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Però què passa, tios? Què passa? Quines ganes de veure-us en l'estudi virtual, por Dios.
Ei.
Tot el puto estiu sol, con los radioaficionados, con los pilotos de aviación.
Jo no sabia. Ei, no, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Tomàs, tu has currat, eh? Has fet...
Tu i la teva bombolla de friquis habitual.
Has fet aquest estiu, has fet més podcasting que un més normal.
Sí, 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 sí. Molt bé, benvinguts, mosseguis. Tornem de les vacances d'estiu, tot encetant una nova temporada de Mossegar la Pomba. Per cert, estem a les 16, igual que l'iOS. Tenim la mateixa versió d'iOS que de Mossega la Poma. Ahí lo dejo. Molt bé, en aquest episodi parlarem de moltes coses perquè ens fa molta il·lusió. De fet, els tres, com avui, i per cert, saludem els de Twitch, que teòricament hauríem d'estar ja en l'aire, els tres avui així no hem estat des de que vam tancar la paradeta oficial. ¿Vale?
Sí.
Molt bé, doncs parlarem de les novetats d'Apple, presentades a la darrera Keynote, els iPhones 14, els Apple Watch, els AirPods Pros i sobretot les novetats de sistemes operatius d'iOS i WatchOS que porten coses molt interessants. Molt.
Sí, avui fem un programa Apple total, eh? O sigui, allò, Apple fanboy, no necessàriament fatboys, però Apple.
No, voleu, cada vegada som menys fanboys i de replantejaments filosòfics, que jo també volia parlar avui de replantejaments filosòfics.
Això ens agrada molt. Pensa que quan vam començar a mossegar la poma, fer el rotllo Apple era el rotllo una miqueta underdog. O sigui, eren quatre flipats que teníem a l'iPod i estan fent de switching i ara és mainstream, ara és el...
Ens hem de passar a una altra cosa.
Sí, però no ens podem passar tampoc a Android, llavors no...
No.
Perquè no és sèrio.
Jamás.
Llavors,
bueno, no. Ara que Android ja té l'isla aquesta dinàmica...
L'isla
ja...
bonita té.
Sí, ja l'han copiat.
Han tardat un dia a copiar-ho.
Ja l'han copiat, que per cert la marca la van registrar, van fer la marca registrada a Jamaica.
Hòstia, sí? No sabia.
Perquè es veu que no està connectat al registre de Jamaica, diguéssim, amb cercadors, i no, i llavors els caçadors de rumors o gent que d'allò no van detectar que venia
de fet, de novetats de software no es va... O sigui, es va filtrar... Bueno, ja ho parlarem ara.
El hardware sempre es filtra, perquè és que ja els fabricants de fundes ja treuen els motllos. I clar, si tu ja tens a Foxconn que estan treballant, és impossible evitar que surtin links.
Jo abans d'anar a la primera secció, és tot bé? Tots esteu bé? Aquí hi ha hagut, el Marc i jo no hem tingut canvis pràcticament, estem igual, potser alguna cana en el meu cas i...
Oh, jo també,
Tu també tens canes?
Uf!
Però a veure, Magma, si tu eres de Next Generation, tio, com pots tenir canes? Si tu tens canes, jo ja tinc un peu a l'ataúd. No me jodes, Mari Pili.
Potser és això el que està passant, Tomàs.
Cabron. Madre mia.
No, bé, bastant bé.
Sí?
No ens podem queixar. Alguns ja sabeu que he canviat de feina. M'ha anat bé perquè estic fent un recull de coses que de trucs mosseguis de quan tens un Mac nou. Per configurar el primer dia, o sigui que ja us els portaré.
Quin Mac tens, per donar-nos enveja?
Tinc un MacBook Pro després de la barreta de xocolata.
És encara Intel?
O sigui, barreta de xocolata amb escape físic.
És Intel? És Intel.
Sí, sí, és un Intel. Podria demanar un M1, però no... Bueno, no
jo d'Apple, de les millors decisions d'aquests últims 5 anys, ha estat el Mac Mini meu. Vamos,
sí,
però de llarg.
Amb
relació qualitat-preu, el que m'ha costat a l'M1, al Mac Mini, buah, tinc un M1 amb 16 gigas, que també el vaig demanar amb 16, que tira el que no està escrit. Vull dir, no me l'acabo.
La meva dona estrena...
Per menys de 1.000 euros,
La meva dona ha estrenat aquesta setmana passada un MacBook Pro 16 pulgades M1 Pro.
Te'l va enviar el Raül, oi?
Sí, sí, el Raúl posava... el va encarregar.
Greetings from Raúl Arribas.
Greetings from Vilanova.
Greetings from Vilanova.
Venia a Vilanova, a Vilanova i el...
Vilanova i la Geltrú és BLG, no? V-LG. Posava
és un EVP, és un EVP BLG. I...
cabrons.
I bueno, està molt bé, eh? O sigui, la pantalla es veu... I a més, és xulo perquè, clar, jo, els meus nanos fan servir el MacBook Pro 15 polzades 2014, uh-huh. Jo tinc el 16 Intel, el i9, i ell ara té el 9. I es veu com més tot, o sigui, és més... Em fa com dos com el meu, de gruixut. Uh-huh. Perquè, i és clar, sí, així és, sí, com, és... pesen el mateix, però el meu és molt més compacte. Llavors, quan l'agafo, agafo els dos, i el meu té sensació com això, una miqueta més com de...
L'M1 pesa una mica més que l'Intel?
Pesen pràcticament el mateix.
Pesava una mica més, però...
Sí. Però, o sigui, però el que passa és que com que l'Intel és molt més prim, és com sí. Si l'M1 hi hagués més aire dintre. Dóna sensació allò de dir...
És air.
Clar, perquè, a veure, tens... A més a més és divertit perquè es pot carregar per... Es pot carregar des de l'USB-C o es pot carregar sí. Des del... Des de
MagSafe.
MagSafe. I quan estava buscant a veure per els fòrums a veure si es podia carregar a través de l'USB-C o no, hi havia gent que podia carregar-la els dos a la vegada per córrer més.
Sí, no. De fet, no sé si va ser amb el MacBook Air, no sé quin va ser, que si connectaves un de l'USB-C cap al MagSafe es carregava ell sol i tenies bateria infinita, com
sí,
tothom sap. Em sembla que això ho van arreglar.
L'estàs per fent descarregant, perquè al final per efecte Joule estàs perdent sí. Energia. Però bueno.
Sí, sí. Ara anem cap allà, però m'escolteu bé amb el lavalier? He fet un canvi.
Sí.
Bueno, tinc sí. Aquest perquè aquest és el micro que ve amb els auriculars de la ràdio, però no funciona.
Et sent molt bé amb aquest micròfon, lavalier.
Sí, sí, he aconseguit, per fi, Marc, treure'm de sobre l'efecte Osito.
L'efecte Osito Pan d'aquell.
Sí, 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 que ens costava
molt. Els micros grans a tu et donen
a mi els micros grans aquest... no m'entren.
Et sona molt bé. Quin micro és aquest?
És l'Ars Tècnica. Ai, perdó, l'Audiotècnica, aquest micro.
Audiotècnica. És inalàmbric o va amb...
No, va amb un xirimigui. Aquest micro és un dels primers que vam comprar amb diners dels mosseguis. Mm-hmm. Va amb aquesta petaqueta que va al micro a dalt i d'això connectat al Focusrite.
Un xirimigui, okay. Que bàsicament és el que fa de... Fa
però com estic aquí en estàtic... I m'he comprat uns antivents. No sé si es veu a la càmera.
Sí, un perrús d'aquests.
Són perrussos. Em va fer molta gràcia perquè venien dos, uno per a cada huevo. I no, és per si, vas a la muntanya. Per si vas a la muntanya, pots anar a protegir.
Et fiques un perrús a cada u.
Home, és que amb l'edat...
A veure, si vam començar l'estiu, explicant com els depilàvem, has de tapar-lo amb alguna cosa.
Exacte. Ara que ve l'hivern s'han de tapar.
Exacte.
No agafin fred.
Bueno, escolteu...
Ja hem començat.
Ja hem començat, sí. Anem a fer la pausa per entrar i abans d'entrar en matèria, vull que parlem, vull que comentem a l'audiència que som uns privilegiats.
Vale, doncs...
Ara venim, no marxa.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Hòstia, que haig d'apuntar els números.
Deixa-li apuntar. És que vas a sac.
Anem a saco.
Pica de mans, deixa un silenci.
La postpro a saco. Ah, pues mira, no pensava Magma que anessis a postproduir tu, però si ho fas, tio, t'abraçaré molt fort perquè m'he estat postproduint.
Poder no serà avui perquè avui m'ha dit un amic que vagi a buscar ous de reig.
El primer és el primer. Els ous de reig sí. Van per endavant.
M'ha dit que vagi a un lloc a veure si...
Què són els ous de reig?
Un bolet, que sembla una manita faloide.
És un bolet. Vale.
És un bolet.
Una manita, però aquest es menja i és molt bo.
Bueno, de fet, està considerat el bolet més bo. No?
De fet, és una manita, és de la mateixa família.
Sí. Quan es, fan... es pot menjar amb carpaccio...
Quan són petits són uns ouets, per això són o...
sí.
Ous de reig. I quan es fan gran fan la tip... el típic barret com la manita.
De barrufet, passa... la casa sí, de barrufet.
El que passa que no té piquets blancs a dalt.
No.
La diferència.
Si té piquets blancs, no es menja.
No.
No, però aquest és més taronja, eh?
És més taronja,
sí. Si no són rovellons o moixernons, no me'ls foto.
I prou. Fredolics, sí. Potes de perdiu, llores...
Jo, si no són rovellons o allò, a no ser que els compri la botiga, allò sí, el que tu vulguis, i ceps i gírgoles i el que sigui, però si no, no me'ls conegui...
Bueno, aquest, per exemple, aquest, l'ou de reig és inconfundible, no... no,
sí, però quan impossible. Es fa gran... Sí, és inconfundible ara quan és jove. ¿Vale?
Bueno, quan es fa gran es pot assemblar...
A la manita.
Sí. No a la vermella, però n'hi ha...
Altres
bueno, no me'n recordo com es diuen ara.
Bueno, tornem al programa. I abans d'entrar en matèria, i en aquesta secció prèvia...
Per cert, jo us he d'explicar una cosa, que precisament ara que estan fent això el workflow, a través del nostre amic Oriol Nieto, que si recordareu és aquell antic estudiant becari, becari nostre...
Fa que... 6 anys, perquè de fet va ser el dia que jo em vaig incorporar a Mossega la Poma. Ai, doncs,
però l'Uri havia sigut becari, no de Mossega la Poma, però sí de becari meu d'unes altres coses, i llavors va fer el màster de d'informàtica musical, doncs, de Bana de la
Pipa. Va fer el màster en cridar heavy.
Va fer el màster en cridar heavy, el màster d'informàtica musical, després va fer un màster a Stanford perquè li van donar la beca de la Caixa, després va agafar una altra beca per fer el doctorat en intel·ligència artificial i s'ha especialitzat en intel·ligència artificial i música, i ara ja no està a Pandora, sinó que està a Adobe. I llavors es veu que Adobe té una plataforma, no me'n recordo com es diu, no sé si es diu Avid o alguna cosa així, que es veu que és l'equivalent, diguéssim, al Logic, al Pro Tools, al GarageBand d'Adobe, i els product managers d'aquesta plataforma d'Adobe, doncs me'n van demanar tenir una videoconferència, vam tenir una videoconferència de 3/4 d'hora, on vam estar precisament parlant del workflow i de les coses que fèiem i de com ho fèiem servir i de què els anava bé, quins eren els punts de dolor i de quines coses d'això ens és. O sigui que, bueno, potser en surt algú d'aquí, no sé.
Adobe Audition, potser.
Audition, exacte, amb sí. La gent d'Audition.
Home, els podríem explicar com fem
Adobe
el nostre...
Adobe patrocina Mossega la Poma.
La Poma, seria brutal.
No, els podríem... els vaig explicar tot.
Tot com tenim el workflow, el programa del Magma, tot.
Tot. Els he explicat tot. Tot. No, i s'anaven apuntant, em prenen nota. Ah, si feu això i l'altre i tal, i això com ho feu i tal. Bueno. Perquè...
Sí, no,
això, i... Segurament volen pivotar o treure una versió d'Audition específica per podcasters, vale? I els estava explicant de bé. Mira,
home, són molts anys fent podcast. Alguna cosa de workflow sabrem.
Alguna cosa
de workflows.
Hem provat com a 7 o 8 tipus de workflows diferents, o sigui que algú sabem.
Bueno, abans d'entrar en matèria, i és en matèria, però és una prèvia, això dels privilegis. Tenim un canal de Telegram privat, no és el de tots els mosseguis, són els que som els coordinadors de la cosa, on està en Raimon, en Marc, en Magma... i jo no sé si també... El Raül, òbviament,
el Raül, sí, perdó. En Dani, a Montsella, que està i entra de tant en tant.
Sí, perquè no, clar, no entra directament amb les coordinacions, però hi és, igual que jo també estic a Data Testers, que no apareixo mai, però també estic en el grup
de coordinació. De tant en tant, és una foto teva a la muntanya.
A la muntanya, sí.
Quan estàs a la muntanya.
Quan estic fent excursions. Doncs, sí, perquè com no tinc Instagram ni res, doncs hago un millor, el grup de gestió de Data Testers. Vale. Doncs, i hem tingut una discussió aquests dies de que som uns privilegiats, vale? Jo pensava, aquests estan sonats, jo no em sento privilegiat, no sé què, i ahir quan comprava l'iPhone 14 Pro, deia,
sí,
puto privilegiat. Sí. Ara explicarem els ets i uns, perquè això no és... Però bueno, jo no sé si voleu transportar als oients aquesta nostra conversa, perquè en el fons sí que som privilegiats.
A veure, aquí...
Sempre es depèn amb qui comparis, no?
Tots els que estàvem a la discussió estàvem d'acord en que som privilegiats. Mm. El problema és que avui en dia, diguéssim, el discurs el discurs mediàtic i en xarxes socials prevalent, a no ser que estiguis a la dreta d'en Genghis Khan, llavors és una altra cosa. Per exemple, no oblidem que la setmana passada o fa dues setmanes va haver-hi quantitat de gent que es va començar a queixar de les noves sèries del Senyor dels Anells perquè sortien elfs
o de la hobbits,
que eren o peus pilosos de amb la pell de color negre. Jo no veig cap mena de problema amb el cànon de Tolkien, doncs perquè va ser jo, perquè Tolkien no refereix el to de la pell de en general, vale? Els elfs són elfs, parla de les orelles i tal, i sí que hi ha alguns elfs que són rossos, però altres no ho són, eh? I no per això, i ja va haver dit que es va queixar moltíssim.
El problema és que en el Senyor dels Anells el racisme no és un vector.
No, no, al contrari, la raça apareix, però la raça...
Però no en el color de la pell.
Apareix, o sigui, el conflicte entre races apareix entre elfs, nans, hobbits i persones, i a més apareixen amistats i col·laboracions, sempre hi ha col·laboracions entre diferents tipus de races, i aquestes races expressen més diferències culturals, formes de veure el món i d'entendre el món i la vida, que no pas, diguéssim, els trets personals de cadascun de les races. Però si estàs... Llavors, el problema que hi ha avui en dia és que el discurs de qui és privilegiat o no, doncs s'ha traslladat molt a la dimensió, doncs, de gènere, sexualitat, raça, són els tres grans...
I també el poder, és a dir, la gent que és treballadora i no té una gran herència són curritos. O sigui, avui ets privilegiat i demà estàs putejat.
Llavors, a mi el que em preocupa és que d'aquest discurs i fins i tot a nivell polític ens estem ocupant ara, jo crec que els temes de gènere i de raça i de sexualitat estan bastant ben resolts, no hi ha una perfecció, però el que no està resolt és el tema de les diferències econòmiques. O sigui, al final el problema principal és les diferències econòmiques i les desigualtats econòmiques. I si, per exemple, hi ha un senyor que és blanc i és heterosexual, amb la qual estaria a dalt de tot, però resulta que és un senyor que té tot tipus de problemes econòmics, doncs aquest senyor no és un privilegiat. O sigui, evidentment que en algunes dimensions no ho té tan malament, i si hi ha una persona que resulta que és homosexual i a sobre és una dona i a sobre és negra i a sobre no té peles, ho té molt malament, però segurament si li resolem el tema econòmic a aquesta persona que és homosexual i que és dona i que a sobre és negra, li resols el problema econòmic, no estarà tan malament. És el que necessita que li resolguis.
Un matís, Marc. És així parlant d'Occident, o sigui, parlant del primer món, ¿vale? Amb altres mons no seria així. Parlo de les diferències d'altres criteris, però jo estic totalment d'acord. Si tu... el teu punt de partida econòmic és problemàtic, vull dir, a casa no hi ha diners, no et poden pagar uns estudis, no et poden enviar a estudiar fora, no tens el recolzament per poder fer una tria correcta, perquè no hi ha diners i has d'espavilar-te, buscar la vida i guanyar-te les garrofes, el teu punt de partida, que s'extendrà molt possiblement durant molts anys de la teva vida, és molt negatiu. I avui en dia això té molt més pes que no que siguis gay.
Mira, això jo ho he estat investigant.
A les societats del primer món, a les societats occidentals.
Bueno, si estàs a Burkina Faso ja tens un altre tipus de problemes i un altre tipus d'històries. Però mira, per exemple, hi ha dues dades que a mi m'ho marquen molt clar. Vale? Hi ha una estadística, que és dir, quan es busquen estadístiques i intenten buscar correlacions, sobretot intentar buscar correlacions i per identificar causes. ¿Vale? Llavors, el major predictor de l'èxit dels resultats acadèmics d'una nena o d'un nen no és el gènere, és el nivell d'estudis de la mare. Tu tens una família on la mare té un determinat nivell d'estudis, per exemple...
Que, en certa manera, va lligat també al nivell econòmic de la mare.
Evidentment, exacte. O sigui, i de la família.
De la família, sí.
De la família, d'acord? Perquè acostuma a passar que, diguéssim, les dones no acostumen a casar-se amb homes que tinguin un nivell adquisitiu inferior que elles. És part de la tria, sobretot si poden triar, i acostuma a passar així. No sempre és així, no és una norma, però és una... Llavors, hi ha una correlació entre, evidentment, el nivell econòmic de la família està correlacionat, però més que l'income, els diners que entren a la família, el nivell d'estudis de la mare et determina els resultats en l'escola i en l'institut de la criatura. Després, en la Politècnica, hem fet estudis i el que hi ha és una correlació claríssima entre la nota d'accés i els resultats en la carrera. I està, hi ha una correlació claríssima que la gent que entra amb una nota de selectivitat i d'institut superalta treuen not, són els que treuen les notes en els primers quartils de notes altes en la carrera i de temps, poc temps que tarden a treure-se-la, i la gent que entra, doncs, justets que arriben, diguéssim, per baix de tot, que amb prou feina fan números clausos, són els que tenen més probabilitats de sortir per Baccarat i no acabar les carreres i tal. És a dir, que llavors el nivell adquisitiu de la mare que està vinculat amb el nivell adquisitiu, dic, el nivell d'estudis de la mare que està vinculat amb el nivell
adquisitiu de la família,
el nivell d'adquisitiu de la família, vincula el futur de la persona bestialment, amb la qual és quan, per exemple, es diu, quan s'ha de muntar algun tipus d'acció social, està claríssim el que s'ha de fer. Educar les dones. Està. Dic, si tu has de fer una acció educativa a Àfrica, has de fer una acció educativa en barris conflictius en el teu propi país, el que sigui, educa les dones. I a la llarga, cada dòlar, cada euro que inverteixis en això es multiplicarà massivament.
Sí, això és així i és un tema no resolt. Per això a vegades és curiós, quan veus les notícies o veus com va el món, la quantitat d'elements de distracció d'allò que cal resoldre de manera essencial.
Exacte.
És molt
això poc. Que estan dient no se n'està parlant,
no
de coses.
Sí,
de quins pronoms hem de fer servir. Collons, a mi em sembla molt bé, tinc tot el respecte del món. I tu ho saps, Tomàs, però... Mm. Però, hòstia,
el pronom no fa la cosa i l'educació i els diners sí que la fan. És que és la gran diferència.
Però el problema és que llavors... però si tu a nivell un partit polític ocupant-se o atacant cert tipus de posicions respecte d'aquestes coses de gènere i raça i tot això, treus més rèdit possible que resolent els problemes de veritat, doncs ja m'expliques el que et dedicaràs. O sigui, i a més hi ha una altra cosa que a mi m'agrada que tots els mosseguis parin atenció. Sisplau, busqueu estadístiques de demografia a Catalunya i a Espanya. La cohort de nens, d'infants, entre 0 i 5 anys de la generació actual fa por.
Però fa por en quin sentit? Perquè hi ha molts o perquè
no
hi ha pocs?
No n'hi ha. És menys de la meitat de la cohort de 5 a 10 anys que era la cohort que ja havia baixat molt.
Saps quina és l'única manera ràpida de suplir això?
La demografia, però és la natalitat a Catalunya i Espanya i a Europa en general i als Estats Units està baixant a sac. I en aquest cas, sí, l'Elon en parla, però mireu les estadístiques.
Bueno, l'Elon és un lloc que es treu la xorra i insemina el món.
Sí, ell té com a nou criatures.
Bueno, reconegudes, però la seva missió no és anar a mar ni res. La seva missió ja la tinc. He estat llegint aquest estiu molt de l'Elon Musk i ja he arribat a la conclusió que és un senyor que la seva missió és treure's la xorra, fer-se la gran correguda i inseminar el món, perquè els seus gens són superiors a la resta. Sí, sí. Bueno, però, dit això, ara això m'ha passat de polleguera.
De veritat, fulleu sí, i feu criatures.
Ah, no, saps quin és el remei ràpid? No dic a llarg termini, però a curt termini ràpid, perquè això que dius que és cert no impacti tant, sobretot quan vulguem que algú en el país treballi per pagar-nos la jubilació, saps? L'única solució que tenim és obrir les portes a la immigració.
Exacte. Els
immigrants, cobrin més o menys, van al súper, paguen IVA, saps? O sigui, ja no,
però
ja
això
no
porta tot altre tipus de problemes. O sigui, el problema està que una societat que
d'acord que porta altres tipus de problemes.
Culturalment. Generen reaccions. Però d'entrada, el primer que és a dir, començar a mentalitzar i a ficar polítiques perquè facilitin coses com la conciliació familiar i donar suport a les famílies, perquè és que, a veure, si jo no vaig tindre fills abans és perquè no m'ho podia plantejar, perquè no existia el concepte, la conciliació familiar.
A veure, anem a fer una enquesta, que no és representativa, però el magma està en una edat, no?, que podria tenir aquesta necessitat.
Toc fèrtil, sí.
Fèrtil.
Ja entens, potser té algun, i no ho sap, o no ens ho ha dit,
Però des d'un punt de vista emocional, tu, i de ganes, tu ara tindries un fill?
Sí.
Vale. Pues mira, això és una bona, és un bon paràmetre a tenir en compte.
Fer-ne.
Sí, el problema a vegades és trobar la persona adequada per tenir-lo.
Però això és un altre
però
tema.
Que tingui estudis, això és un altre tema. Ara,
però tu et veus...
No n'hi ha molts estudis.
No, no, jo fa temps que sí.
Tu saps que el fill no és com l'iPhone, que el pots tornar. El fill te'l quedes fins al final de la teva puta existència, saps? Vull dir que no ho sepas, eh?
Sí, no, no, m'ho tinc plantejat i ho tinc molt clar.
Sí. Però sí que es trenquen si es cauen, eh?
Sí, sí, sí. Exacte. Igual.
I els has de comprar que
els hi canviïn la bateria.
No em sento mai preparat, però bueno.
Has de comprar l'Apple Care.
L'Apple Care Plus.
Coses, els has de posar el cargador per la nit. Molt complicat, molt complicat.
Bueno, nois...
Utilitzar el firmware, doncs...
Gràcies per deixar-vos... Jo crec que necessitàvem fer un som uns privilegiats abans de començar a parlar dels iPhones.
Sí, ho som.
Sí, ho som. En certa manera ho som. Vale, abans d'entrar, mira, em sembla genial perquè així no haig de moure les coses del guió. Anem a la falca de contacte i, per cert, una abraçada molt forta a en Josep Ruano, que sempre em foto amb ell, però me l'estimo molt, perquè continuem estant patrocinats per Bytride, l'empresa.
Molt bé. Josep.
Però tenim notícies, per tant, anem a contacte...
Te l'estimes molt malgrat ser de Girona.
Malgrat, bueno, és el pitjor que té. No té massa cabell i és de Girona, però fora d'això és molt bona persona.
Sí, ja si toqués la pantalla del portàtil amb els dits greixosos ja seria el pitjor del món.
No, però en Josep no arriba aquí. Bueno, anem a contacte, vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Des de que té Airfryer ja no pot...
Però no la té, no la té.
No, és broma, és totalment el contrari.
Ha de venir, que estem parlant per internament, perquè ha de venir a parlar de la cocció a baixa temperatura, vale? Que és un tema que va quedar pendent. Recuperant el tema de cuina i ciència, que són episodis que sempre són de pangotxa escolta. Bueno, abans d'entrar en matèria... Nois, aquest estiu han passat moltes coses i entre elles hem tingut nous mecenes.
Hòstia. Hombre.
Hem fotut tantes vacances que s'ha omplert el pub de mecenes, tio.
Clar, si es comença aquí... A veure una cosa.
S'ha llenat la cua.
Aquella, es diu Anna la que vas entrevistar l'altre dia?
Àgata.
Impressionant. O sigui, es va fer el programa ella sola.
Sí. És molt Marc Alier amb aquest aspecte. Se'l fa sol tot. I a més, l'Àgata és un perfil de dona molt admirable per moltes coses, ¿vale? Jo, no sé, personalment em vaig sentir enganxat de seguida. Saps aquelles persones que et generen... Això va a la, com veig cadascú, eh?
Té un magnetisme.
Que et genera moltes ganes d'escoltar-la i que notes que té una reacció davant de la vida fruit d'una experiència complexa, ¿vale? Perquè no, tots els passos que ha donat no han sigut senzills, ¿vale? si rasqueu una mica. Jo estic molt content d'haver-la entrevistat i estic molt content també del feedback que he anat rebent, inclòs el teu, Marc, de la gent que li ha agradat. Jo espero que ella, que té moltes obligacions i viu lluny i a vegades és complicat coordinar-se, doncs anar trobant forats perquè pugui anar participant i parlant, perquè està el grup de Telegram, es va apuntar. M'ha fet molta gràcia perquè les dones són minoria i necessitem corregir.
Clar que sí.
Bueno, parlant de dones i de mecenes, no és, a vegades alguna d'aquesta gent no és nova, però ha renovat la subscripció. Està bé. I per tant, jo no... Bueno, esmentaré uns quants, però hi ha molta gent que continua renovant la seva subscripció o que no s'ha donat de baixa, cosa que és molt... I gent que ha vingut nova, eh? Per tant... Clara Gou, Jordi Sicres, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume Rosselló, que es va donar d'alta de la Xeta. Li vaig donar jo de baixa, per error, i es va tornar a donar d'alta. Va pagar el doble, tio. Ja és... Mira, Jaume, és que no sé on tinc ciment i Portland, però vaig a fer-te un pedestal perquè puguis estar sobre la teva estàtua, perquè tu mereixes, tio. Doncs mira, moltes gràcies a tothom que va renovant la confiança, que va renovant-nos, i que realment, a veure, entre això i el patrocini de Bytride, no hem de pensar en la pasta. Tornem allò de ser privilegiats. És a dir, tenim les despeses de mossegar la... No guanyem un duro, però tenim les despeses de mossegar la poma pagades per un temps molt llarg, i això no tothom que té un negoci ho pot dir. I això no és un negoci, és un
negoci
que compartim una conversa. Vale? Vale, anem a l'ataque?
Vinga, l'ataque!
Bueno, va, què fareu? Us canviareu? Ja no vaig a parlar de funcionalitats. Sí que hi ha coses que vull destacar de funcionalitats, però són més de sistema operatiu.
Abans de tot, us va agradar la keynote? La veu veure en directe?
Saps que no l'he vista? Marc, és la primera keynote en anys que no veig.
Ostres.
No m'ha calgut.
Jo vaig veure poquet i em va semblar avorrida. A veure, el problema és tant que... és massa polida, massa polida. La gent parla massa, no hi ha... O sigui, no es parla en un escenari.
Mira, ja ara us diré
el podcast
d'un nano que va dir alguna cosa que a l'Apple Coding Daily, que el fa... Com es diu aquest tio?
El Julio César Fernández.
Exacte, és una mica destroyer, vale? I va dir una cosa que crec que té tota la raó. I no és d'ara, ja de fa uns anys i, per tant, de fa unes keynotes. Apple cada cop més es dirigeix a un mercat d'usuaris que no són usuaris d'Apple, que són nous usuaris. Per això nosaltres veiem coses repetides, punts avorrits, algun molt prefabricat, que és el que estava dient el Marc.
Sí, però la gent té, eh? No ens necessita...
I l'última aquí...
Shut up and take my money.
Sí, no, exacte. Shut up and take my money, exacte. Fa dos keynotes, que us en recordeu de fa dos keynotes? Us ho dic jo,
molt avorrides.
No, però una única anècdota interessant, el Craig Federighi con los pelazos.
El Craig Federighi no hi va ser aquesta última, per cert.
I si no hi ha el Craig... Però ja va sortir. Ja va fer la Developers Conference, que allà és quan on ell brilla.
Sí.
I es fa les birres i...
Però no van fer ni un cameo, en plan, hòstia, que surti, no sé.
No, però és, a més és molt fred. O sigui, quan el feien, abans del Covid, que el feien allò... en allò, i entraven i sortien, i de tant en tant algú tartamudejava, miraven, hi havia les reaccions, tot i que hi havia molta gent que diguessin que ja era pràcticament el botó d'aplausos, vale? Però això, el Phil Schiller se li oblidava d'alguna cosa, el Federighi brillava molt perquè realment és un comunicador molt bo, el mossèn...
Tot i que va començar molt desastrós, no sé si us en recordeu, va ser amb l'Ion, quan vam presentar l'Ion, que li...
Me'n recordo d'aquella keynote.
Li tremolava la mà.
Estava supernerviós, aquell tio.
Bueno, però ha anat aprenent.
Però ha millorat d'una manera.
Ha fet classes, ha anat fent de tot i ara és una màquina. El tipus continua cada vegada és més mossèn, cada vegada sembla una senyora gran. Cada vegada
amb un vestit
de flors. Tu
podria
fer un vestit
el mateix
de flors
discurs a l'abadia de Montserrat i quedaria bé. Perquè, és veritat.
Jo la veig...
És el senyor d'operacions, ha de tenir...
Jo la veig, tu li poses una brusa de flors, un bolso d'aquests que s'agafa amb les dues mans que es porta aquí davant, i la poses sortint...
Passeando a Miss Daisy.
I el Clint Eastwood conduint-la, i el veig. Sí, senyora gran, Tim Cook, senyora gran runner, però senyora gran.
Jo també sóc una mica senyora gran.
Està fort, el tio.
Jo també sóc una mica senyora gran.
I també està fort.
M'identifico amb en Tim Cook. Però bueno, dit això...
No sé si el Tim Cook deu tenir les fundes dels ous que tens tu, però...
Bueno, jo crec
que en Tim Cook té el que vol.
Té el que vol, sí, sí.
Té el que vol i més, tu. Té les fundes, té els ous de Pasqua,
tot.
Fixeu-vos-hi una cosa. En el tema iPhone, no hi ha hagut cap... No ha l'última vegada que va haver-hi alguna cosa que diguéssim de dir, que va haver-hi un salt de dir, han presentat una cosa nova, és precisament amb el 11 Pro, quan es va introduir l'iPhone de tres càmeres. De dir, una cosa que és quan s'ataca, es fa l'atac a la càmera de fotografies compacta, la càmera compacta, dir, fora. Si tu tens ganes de fer fotografies amb una càmera de fotografies compacta, agafa't un 11 Pro i amb això fas tota la feina i, de fet, millor perquè tens tota la fotografia computacional a darrere, a dintre, i tens totes les funcionalitats a compartir, amb la qual cosa, i realment, des de llavors, o sigui, pràcticament el sector de càmera de fotografia compacta s'ha acabat.
És residual.
I a partir no hi ha novetats, hi ha d'allò. Ara només sí que hi ha les micro 4 terços i les reflex han de fer bestieses per poder competir. I, de fet, jo crec que és això. És que, a no ser que sí,
realment, des de l'11, hòstia, les càmeres són una passada, les fotos.
Els Pro.
Els pro. Normal, amb el 12 es va introduir el tema de la nit, també van millorar molt.
Es va millorar el mode de...
Històricament, l'iPhone sempre ha fet molt males fotos amb poca llum.
I continua no fent-les massa bones, eh?
A partir del 12, déu-n'hi-do, les fotos.
I el 13 ho fa prou bo, i ara pugen, ara el que fan és introdueixen aquesta borrada de megapíxels, que, a veure, no oblidem, Samsung em va treure un de 100 i pico megapíxels fa no sé quan, però igualment en competició... Doncs,
però el megapíxel és com tenir-la grossa i no saber-la anar fent-la.
Sí, exacte, els megapíxels és com coses. Fa servir el... Sí. És com estar enganxat amb la lent i que doni un bon resultat, o sigui, perquè al final, a veure, les pantalles que tenim són de 4 megapíxels aproximadament, o sigui, de 6 o 7 megapíxels. No veuràs en una pantalla d'un portàtil tants megapíxels. 48 megapíxels no tens una pantalla per veure tants megapíxels. No. El que necessites és això, és dir, utilitzar de manera intel·ligent aquests píxels doncs per tindre millor resolució i donar resposta a la manca d'òptica, perquè, és clar, a veure, si tu tens una reflex amb un objectiu que és un cul de got, i en canvi, escolta, els objectius aquests són petitons.
No, i també ho deia el de l'Apple Coding Daily, també feia aquesta reflexió. Com has dit que es deia? Perdona, Magma, per no...
El Julio César
Fernández. Sí. Deia una altra cosa. No adreçat només a Apple, de fet ho deia també a Samsung i altres companyies. No hi ha prou...
No hi ha marge de millora, ja.
No hi ha marge de millora per una seqüència de renovació anual. No hi és.
Si tu t'ho mires pràcticament d'any en any, no hi ha això. Però, en canvi, quan te'n vas al rang de 3 anys, per això tu i jo canviem l'11 Pro, ara el volem canviar per el 14 Pro, al cap de 4 anys...
No, Marc, saps per què canvio l'11 Pro, que és aquest, per un 14 Pro? Només per un sol motiu. Només per un motiu. Perquè sóc un privilegiat.
Ah, perquè ets un
privilegiat. Perquè si no fos un privilegiat, saps el que faria? Li canviava la bateria i tan contento, I tan contento.
Sí,
em vaig a un
80%
de salut de bateria. ¿Vale? Clar, si conto a un any vista, pues estaríem ja a uns nivells... Per una eina que jo faig servir cada dia, perquè la tinc per la feina també i altres coses, doncs està en el llindar. Però si jo tingués... Si hagués de tenir una actitud econòmica conservadora, perquè els ingressos fossin més baixos o perquè tingués despeses familiars més importants i tal, que no les tinc, per això dic que sóc un privilegiat en aquest moment, li canviava la bateria, li posava una bateria nova i era el tio més feliç del planeta Terra.
No, el necessito. Us
animo a fer-ho perquè realment és un canvi brutal, O sigui, i a més, aquest fa un telèfon, temps que és bastant més
aquest telèfon, recordeu, es va anunciar l'octubre del 2019 i tots el tenim de finals d'any, principis del 2020. Vale,
sí,
fa uns 3 anys, ara ja va cap a 3 anys.
3 anys.
Vale. I sí, ha perdut un 20% de salut de bateria. Però per la resta el telèfon va de conya.
En 2 anys no és massa, O sigui, realment...
I jo el faig servir molt, El faig servir moltíssim. Per això jo volia posar damunt de la taula el tema del privilegi, perquè aquesta reflexió me l'he feta, vale?
Bueno, una cosa, Tomàs, a veure, és un privilegi, però també tant per tu com per mi com per Magma, el telèfon és una eina de treball.
Sí,
vale?
Sí.
I si aquesta màquina, doncs, que et posem rodons...
I no tinc Instagram.
I no tens Instagram, jo tampoc.
No tinc Instagram.
Però tu recordo, o sigui, si aquest ordinador l'has tingut 3 anys, aproximadament l'hauràs tingut 1.000 dies.
Sí.
1.000 dies. És a dir, que et costa 1 euro al dia.
Sí. No, costa i una altra cosa...
No és allò que diguis, una eina de treball per la que pagues 1 euro al dia.
I he fet números, He fet números. Perquè he mirat el que em donen per ell de manera oficial, he mirat el que puc treure de manera amigos y conocidos, me'n vaig a l'opció amigos y conocidos perquè no volia gastar més enllà de 1.000 euros. No volia. Mm-hmm. O sigui, el meu topall econòmic, amb el meu, com fa l'Emilcar, el meu budget,
posava un euro al dia. Un euro al dia.
Exacte, posava aquest topall
que
de 1.000 euros.
Que no superi un euro al dia.
Exacte. I amb el descompte de lo que puc treure per aquest, venut de segona mà, etc, que per cert, continuen venent-se molt bé els iPhones a partir de l'11 Pro.
Molt. El mercat de segona mà de productes d'Apple és espectacular.
Realment. Exacte. Per això, amb el que obtingui de la venda i tal i tot el rotllo, em quedo al llindar dels 1.000 euros, una miqueta per sota. Sí que és veritat que si això mateix m'ho hagués plantejat el 2019, el telèfon m'hagués costat, com em va costar, 700 pavos, no 1.000. O sigui que estem pagant un sobrecost de, o sigui, un marge, eh? Però és que he fet números i m'ho he estat pensant molt. I, però, vamos, a l'11 Pro, amb canvi de bateria, tens, ja dependrà del que faci Apple amb el software, eh? Però, hòstia, és que avui l'he connectat, tio, i ara quan hem connectat a l'estudi, se m'ha engegat com a segona càmera per fer el podcast.
Sí.
Automàticament. És que, i es veu de puta mare. O sigui,
clar, que es veu de puta mare.
I la funció aquesta de que amb l'altra càmera...
T'explico el meu cas d'ús?
Què és? Que en cau tot.
Jo ara, en algun moment, estic començant a intentar fer vídeos des del taller, ensenyant coses de com faig guitarres o de com preparo guitarres i tot això. I el problema està que si el workflow d'àudio és complex...
L'OBS admet com a càmera la que puguis tenir i a l'iPhone. Sí.
A l'OBS, però el que vull fer és precisament, o sigui, em simplifica molt els vídeos que he fet fins ara, que se m'ha simplificat més, en comptes d'agafar la micro 4 terços i posar a gravar i gravar la pastilla a la targeta i importar i d'això, no, gravar amb l'iPhone. Tinc un trípode amb una pinça i foto
sí,
l'iPhone.
Exacte, jo tinc un Gorilla que és per això, ja l'he comprat, i un adaptador que el tinc aquí, a veure si us el puc ensenyar.
I doncs la idea és tindre dos iPhones per poder agafar i treballar amb més d'una multicàmera. El que passa que també aquest 11 Pro, el meu fill està fent servir el 7, ha començat a fer servir el 7 i em va dir, papa, em donaràs l'11 Pro, i em costarà que no se'l quedi. No,
no sabe anar el niño.
Veieu això?
Sí, una
adapta
cosa
un iPhone amb un Gorilla. O, senzillament, li treus la
lenteta. Qualsevol trípode, eh?
Sí, qualsevol trípode.
Amb aquesta rosca... amb aquesta rosca que hi ha, que em sembla que és una mètrica 6...
Manfrotto de tu, Magma.
Sí.
No sé si veieu el nom.
No, jo m'estava referint a l'Apple Watch Band.
Ah.
La corretja, que està guai.
Tomàs, aquesta rosca que té posada la pinça Manfrotto aquesta, que em sembla que és una mètrica 6, sí, és compatible, precisament la podries ficar en els peus de micròfon.
Correcte. Correcte. Peu de micròfon o amb els flexos de micro. Que també
o amb un flexe de micro. Un flexe de micro. I podries tenir un flexe de micro com a trípode per càmera.
Deixeu-me que continuï amb la reflexió. Mira, iPhone, Apple Watch, Series 4. ¿Vale?
Decisió. Igual que jo.
Decisió. No canvio res. Para nada. No necessito fer canvi de l'Apple Watch.
I el meu 2 ja està mort. Ha mort oficialment.
Però és Series 2.
És un sèrie 2, és un sèrie 2. La bateria mort, la bateria mort.
Sí. No tinc cap...
A partir del 4, realment, no hi ha pràcticament canvis.
Sensors.
Han afegit sensors, però...
A l'Always On, però... En canvi, no sé vosaltres què opineu, però les millores que hem obtingut amb els upgrades, amb les actualitzacions de software... tant d'iOS 16 com d'Apple Watch...
I que van molt fines, realment. Hòstia, des de fa anys Apple està fent
a nivell de
software...
Però he notat coses molt interessants en aquests... Potser l'actualització anterior no tant, però amb l'iOS 16 i amb l'Apple Watch...
WatchOS 9, perdó.
Hòstia, hi ha coses molt interessants. Molt, molt interessants que no...
Sí, coses
hi ha
xulis.
Temps que no passa. Que segur que altres Androids tenen des de fa molt de temps. No m'interessa perquè no utilitzo Android, d'acord? ¿Vale? Però,
a ningú li interessa, Tomàs, no et preocupis.
No, m'ha agradat molt. Ara sí que noto a l'iOS 16 noto un look and feel del telèfon bastant amb novetats bastant interessants i que has d'estar un temps investigant perquè hi ha canvis... mira, una de les coses que m'ha agradat molt més és la permanent presència de l'opció de buscar.
És importantíssim. Uh-huh.
Molt més del que ens imaginem. Sí, no, però és un spotlight molt dinàmic i està sempre a un dit, o sigui, a una pulsació, ¿vale? que pots buscar amb veu. Què passa amb el català, que deies, Magma, que has fet aquí uns...
Hòstia, aquest tuit s'ha fet mig viral, eh? Una
passada. Sí. Et trucaran de TV3, ja t'ho dic ara, i no et pagaran ningú per intervenir. O de Catalunya Ràdio.
L'altre dia em va dir un company, hòstia, què fas a Nació Digital? Van penjar el tuit a Nació Digital. Ho vaig descobrir una mica de casualitat, no? Però vaig estar... Aviam, realment fan pena les veus, eh? Però bueno, és un pas.
És un
curiosament, em vaig adonar d'això perquè han... han afegit tant català, gallec, euskera, dins de Sud-amèrica han afegit xileno, colombiano... O sigui, estan afegint tota una sèrie de d'accents o regionals de tant d'Espanya com de... Bueno, i a més, crec que han afegit ucraïnès, han afegit bastantes coses. És un pas, és un pas. Crec que encara queda bastant per tenir Siri en català, però com a mínim és un pas. Han de millorar molt el tema de... Perquè estem parlant de... No és exactament Siri, sinó que és la part del sistema que s'encarrega de llegir la pantalla, però sí que és òbviament que està connectat, perquè quan Siri interpreti que està llegint un missatge o un text que no està en l'idioma natiu de l'iPhone, intentarà canviar d'accent a aquest idioma del missatge o de lo que sigui. Han de millorar molt la part aquesta perquè han afegit el català, però no detecta quan un missatge està en català i, de fet, amb qualsevol altre idioma passa també. És una cosa que no acabo d'entendre com funciona tan malament. No sé si us ha passat alguna vegada que tu parles amb Siri o el que sigui i et llegeix un missatge o alguna o una web o un article i canvia com un accent, com si l'estigués llegint en àrab o l'estigués llegint en un altre idioma. A mi em passa sovint.
Això amb els navegadors dels vehicles també passa.
O sigui, és en el moment que detecta que hi ha un... que ha de llegir un contingut que li ve de fora, és a dir, que no ho ha d'interpretar en si, sinó que ha d'interpretar un contingut que ve de fora, escrit, normalment, i no acaba de detectar en quin idioma està. Per això han de millorar això. És un pas, però no sabem quan arribarà. A lo millor passaran 10 anys
el dictat en català amb iPhone ha funcionat sempre bastant bé.
Sí, el dictat sí que funciona.
Sí, perquè tu fas un missatge i en lloc d'escriure li dones el botó de gravar, no perquè gravi veu, sinó perquè tradueixi la veu a text.
La transcripció, exacte.
Sí, i ho fa bastant bé.
No, ho fa bé, ho fa perfecte, pràcticament. De fet, jo no noto diferència entre el castellà i el català, a nivell
no,
de dictat.
I això no és d'ara, això ja fa anys que ho
ja
fa
anys,
bé
ja fa anys que
a iPhone. L'única cosa
però, per exemple, el teclat encara no està a l'altura dels altres idiomes, cosa que, hòstia, no costa tant, no costaria tant.
Teniu teclats alternatius, que ho sapigueu.
Sí, però és una cosa que no entenc com els hi costa tant d'afegir-ho, però bueno...
Jo sempre utilitzo com a teclat el de aquell que al final va comprar Microsoft.
El Swipe, no sé
Swift
què, no?
Key, sí, Swift
el Swift Key. Key, sí.
Sí, sí. Que és capaç de treballar alhora en català, anglès i castellà, per exemple. Em sembla que...
Sí, veus, això és una cosa que Apple nativament ho fa amb altres idiomes, però no pots tenir... Que és una cosa que a mi em toca molt els collons, que no pots tenir... Jo parlo molt castellà i català, o sigui, contínuament estic canviant, i anglès no tant, i és un drama realment. No sap canviar. No sé com els hi costa tant. A veure si aquestes companyies que han adquirit Apple últimament aquí a Barcelona fan una mica de push, que no crec, però bueno, a veure.
Molt bé. Sí, jo dic que són novetats interessants d'això. Heu canviat la pantalla d'inici o no?
Sí, una miqueta, he estat jugant.
Jo encara no l'he instal·lat.
Perquè només puc posar una filera de notificacions. Per què no podem posar tota la
perquè
pantalla
plena? Perquè és Apple, plena? Això l'any que ve vindrà.
Sí, és que em fot una ràbia aquestes coses, tio.
Sí que
és... molta ràbia, tio.
Et donen una personalització, però, ei, no te passes, que esto es Apple.
Jo l'ompliria de coses que m'interessen. Em diu que no, que per posar
veure,
una nova...
Realment, el que no l'han omplert, perquè si t'hi fixes, si tu fas swipe cap amunt, just queda perquè se't puguin veure les notificacions a la pantalla. No?
Però no és això el que
vull
dir.
Ve per aquí.
Jo, per exemple, com tinc el temps i tinc la bateria i tinc l'ennuvolat o no està ennuvolat i tal, que ja em va bé perquè m'agrada, ara resulta que no puc posar el del controlador de home.
Bueno, és un tema, sí, no defenso, però és un tema de UI quan, o sigui, des de que Apple va incloure les notificacions, si no recordo mal, la iOS 5, crec que va ser, o... 4-5, no en recordo quin era, copiat d'Android totalment, ho reconec. Sempre han estat les notificacions a la pantalla de bloqueig. Ara que han afegit els widgets, clar, com queda això? Perquè s'haurien de superposar unes a sobre de les altres, entenc? O tenir l'opció de no tenir... No sé si m'expresso, Estic parlant de les notificacions a la pantalla de bloqueig. Si us fixeu, en el... queden just per sota de la, dels widgets. Si tot estigués, ple... És que teòricament tota la pantalla plena de widgets la tenim si fem swipe cap a la, cap a l'esquerra. Si tu fas swipe cap a l'esquerra,
correcte,
a la pantalla de bloqueig, tens una pantalla sencera de widgets.
Tots per tu.
Sí, això és un sumari. Vale, d'acord.
Vale, és una pantalla plena de widgets.
Llavors, però si a, si a mi surt de les pilotes tenir dues línies a la pantalla principal, no puc. Només hi ha una línia.
Sí, sí. I, sí. I de fet, no, és, no la pots personalitzar com vulguis. No les pots posar, per exemple, les dues als cantons. No? Mm. Això és una cosa que m'agrada quan parlo amb usuaris d'Android. Històricament, per exemple, dins de la, dins de l'Springboard, tu no pots posar les apps per columnes, per exemple. Van totes ordenades d'esquerra a dreta i no et pots posar, per exemple, una a sota del tot, no? Bueno, és Apple.
Bueno, també he de dir que en el canvi de versió de sistema operatiu, algunes vegades m'havia trobat amb una detecció d'un consum... Després, igual, perquè sortia una versió... .01 molt ràpida, ¿vale? O perquè apagaves el dispositiu, el tornaves a encendre i semblava que les coses es posaven al seu lloc.
Sí.
Però just acabar d'actualitzar, a vegades tenia...
jo ho he notat, consumeix...
Episodis febrils.
El primer dia em va consumir molt, molt més.
Perquè deu estar indexant coses i fotent històries.
Sí, això és històric, sempre ho fa, però sí que havia sentit en les últimes betes, els beta testers es queixaven una mica d'un excessiu consum de bateria. Històricament passa, Històricament passa. Llavors, jo us recomanaria, si teniu iPhones una mica antics, 8, 9, 10, amb la bateria per sota del 90, que us esperéssiu, si no sou... Si no us puede l'ànsia viva, que us esperéssiu a la U, per exemple, a la punt 1.
Pues jo he notat això, he notat que en la 16, en els meus dispositius, sense forçar cap reinici manual, és molt estable el consum de bateria, o et diria que inclús una mica més del que havia estat notant en les últimes versions de la 15. ¿Vale? En el rellotge també, parlo de rellotge i telèfon. El rellotge també he vist que va més fi. Hi havia aplicacions que, per exemple...
Ah, bé, realment li ha sentat molt bé el WatchOS 9 als Apple Watch.
Jo no sé si li passaven al Marc, perquè el Marc i jo escoltem molt Audible, no, Marc?
Molt.
Des de l'Apple Watch?
Sí.
Jo mai, amb el 2, mai se'm va acudir escoltar-hi música...
No, perquè poder explotar.
No, jo no parlo d'això. Jo parlo que jo escolto en l'iPhone, però els botons de pujar... baixar volum, avançar o retrocedir.
Sí que ho he fet servir.
Jo m'apareixen en el rellotge i a mi em va molt bé, però jo deixo l'iPhone.
Vale, però
sí, sí, això aquí, jo ho he fet servir, però ja amb el WatchOS 2 i 3... Ja
sí, però tu estàs aquí fent servir... Realment no estàs fent servir l'app d'àudio a l'Apple Watch, sinó que estàs fent servir l'app de A Hora Suena o com es digui.
No ben bé. I estava fent servir l'app d'Apple... El que em passava a mi és que per exemple, si escolto podcast, que ho faig en Pocket Cast, l'aparició del controlador és immediata, instantània i va molt fina.
En l'Apple Watch.
En l'Apple Watch. Reproduint-se en l'iPhone, controlat des de l'Apple Watch.
Exacte, que és l'aplicació d'Ara Sona.
I fer servir directament l'aplicació d'Audible o de podcast al Watch.
Al telèfon.
Exacte, això és el que deia.
No, jo això no ho faig servir. Ara, si faig servir el mateix, és a dir, si executo Audible a l'iPhone, però el deixo carregant-se i a partir d'aquí, volum, no volum, avançar o retrocedir, ho vull o aturar, ho vull controlar des de l'Apple Watch, aquesta funció se'm quedava penjada. De sempre. De sempre. Per això no estic tan d'acord que sigui a l'hora suena que dius tu. Jo crec que hi ha algun tipus d'intercomunicació amb les aplicacions o alguna cosa, algun API o alguna cosa, no ho sé. En tot cas, amb el canvi de versió, aquesta cosa de funcionament dispers s'ha corregit absolutament.
Sí?
Sí.
No ho sé, no faig servir... Audible ni res d'això.
Bueno, sempre costa saber quin és el dispositiu que està sonant i d'això, però m'agradaria saber això, si el Watch és una opció viable com a dispositiu per escoltar directament per reproduir directament des del Watch.
Jo, amb les apps natives, podcast i fins i tot Spotify, Apple Music, ho he fet alguna vegada, connectar els AirPods directament a l'Apple Watch i és bastant... smooth, o sigui, va bé. tens els podcasts instal·lats, o sigui, descarregats a l'Apple Watch. Jo ho he provat alguna vegada i va bé.
Sí, perquè de vegades a casa, no perquè problema, si a casa estic escoltant un podcast o estic escoltant un llibre i estàs fotent, jo crec que sé, estàs, vas amunt i avall i d'això, has d'emportar-te en el mòbil perquè, si no, la que certa sí. paret que té un gruix una mica d'allò, se't talla. I has d'anar carregant sí. el mòbil amunt i avall. Mm.
Què passa, Marc? No sé vosaltres, però a mi l'Apple Watch és un dispositiu que se m'ha afegit a la llista de dispositius que porto a sobre. No m'ha substituït, també no és LTE, però no m'ha substituït en cap cas mai al telèfon. El telèfon sempre el porto a sobre. Per això...
Jo també.
No faig servir sí, les aplicacions independents.
En el meu cas no és un substitut.
Però fixa-t'hi que el mòbil...
Noto molt quan no el porto, eh?
Jo porto el mòbil a sobre gairebé tot el dia perquè jo quan escolto moltes hores àudio. De fet, en el meu informe de quantes hores has estat amb el mòbil al dia, dic, a la setmana, dius, hòstia, quantes
audio
hores
és? Plano.
Clar, però dius, si resulta que aquesta setmana he estat treballant al taller, o he estat treballant, o he estat cuinant, o he estat comprant, o he estat conduint, doncs clar, allò ha estat reproduint a saco. I encara que la pantalla estigués en negre, són hores que ha estat funcionant això. Llavors, clar, si moure això és el watch, és el mòbil quan arribes a casa, doncs es queda a sobre d'una taula...
Qui no l'agafes?
Es queda sobre una taula i no d'allò, perquè si he de fer pràcticament... De fet, si fas una... Hi ha una trucada, de vegades l'agafo des de l'ordinador, perquè pel continu sí. tipus et salta. De fet, el també. Problema que a casa tots tenim el mateix Apple ID i comença a sonar per tot arreu.
Bueno. Sort que no et truca l'amante, perquè si no tindries
vaig tindre... un gran problema. No, jo no puc tenir això. Perquè no...
No funciona.
Quan treballava...
Has de canviar d'iCloud. Hòstia,
quan estava al servei...
Has d'haver vist cada cosa, tio.
Quan estava al servei tècnic hi havia coses molt xungues, Molt xungues amb aquest tema.
Sí.
Bueno, jo aquí ho tinc mal muntat, perquè tenim tots el mateix iCloud i a més, la meva dona va decidir desinstal·lar-se el WhatsApp i llavors quan necessita fer algun ús del WhatsApp com
ho ha de fer amb el teu.
Ho fa amb el meu, amb el qual de tant en tant m'agafa el mòbil i en Tomàs et diu no sé què i no sé qui tot diu no sé quantos, gràcies.
Bueno, per WhatsApp no parlem, però parlem pel Telegram, però sí, volia tot el que...
Això una notificació de que tu dius alguna cosa em diu, mira, hi ha una notificació que en Tomàs vol això. Fantàstic.
De les novetats presentades, voleu destacar alguna cosa?
Bueno, jo d'aquesta keynote realment crec que el realment destacable és l'Apple Watch Ultra.
Sí.
Realment és l'únic que crec.
Que em costa molt de pensar que substitueixi, perquè igual que abans el Marc parlava de les càmeres diguéssim bones, les reflex bones i tal, hi ha un subconjunt de les més cares, de les més especials, de les més pro, que continua tenint un mercat de les grans empreses o de les grans professionals pro.
Sí, però, jo no però veig, fixa't jo no que en càmeres, que... les que estan aguantant i que estan vivint més, o sigui, les que tenen salut, són els models superpro.
I les cutres que poses en el cas de la moto.
Bueno, i les mega cutres. O sigui,
per sobre cutres, i per sota. O sigui, molt bé, eh?
les que continuen traient les Hasselblad, ara comencen a haver unes Hasselblad de 100 megapíxels i coses així, que dius, càmeres d'allò, càmeres de 10.000 euros, i després això, les GoPro per ficar en la bota d'esquí o per ficar en el casco de la moto o la càmera de vigilància, càmera botó de vigilància que et poso així, que la fico en l'ull d'un ocito per vigilar que la cangur no es porti malament i d'això, o sigui, totes aquestes la part per sota i la part per sobre, però la part intermitja l'ocupa totalment el mòbil. Llavors, a dintre dels mòbils, els rellotges, aquests bèsties, només hi ha dos games que no cobreix. Una és la publicitat que ha dit Garmin, és a dir, nosaltres comptem la bateria dels nostres, la duració de la bateria dels nostres rellotges en mesos, no en hores. Vale? Llavors, ja, si nosaltres comptem...
No, però la funcionalitat que fa un Garmin, que el que fa ho fa molt bé, però la funcionalitat que fa un Garmin... No és un smartwatch en el sentit de l'Apple Watch.
No, té unes funcionalitats limitades.
Crec que no són massa comparables.
Però són molt específiques. Són molt específiques per si són aquestes funcionalitats. És a dir,
sí, per això,
és
més,
el tema del submarinista, el tema d'allò, la brújula...
El posicionament GPS molt acurat, etc. I la possibilitat de comunicar-te amb satèl·lit, que ara també ho té l'Ultra i els telèfons. Però jo crec que l'usuari clàssic de Garmin... És un garminiano. No es passarà a un Apple Watch Ultra. No ho veig. M'ho he estat donant voltes i no ho veig.
Jo, com alguns sabeu, soc submarinista des de fa bastant temps. I jo el tinc aquí, de fet li vaig canviar l'altre dia al Raimon, que no sabia el que era tenir un totxo de rellotge. Que això jo faig servir això per fer submarinisme.
Em pensava que era aquí un frontal per fer filologia, sí, tio. Sí.
Sí, que no, aquest és l'ordinador que jo faig servir per fer submarinisme. Val 99 euros, em sembla. És el típic el Cresci Leonardo. Mm. Jo no sóc un submarinista ultra pro. Faig submarinisme... Home,
però necessites... Clar, com hagis de calcular les taules a mà...
És un ordinador específic per fer
mossets. No, és que això de les taules a mà és totalment obsolet, ja no ho ensenyen enlloc. Sí. Eh?
Bueno, però quan fas l'examen te les has de saber fer.
No, ja no fa falta. Això ho han eliminat totalment.
Jo el vaig aprovar, aquest.
Jo també vaig examinar.
No me'n recordo de res, però vaig aprovar l'examen.
No, jo de fet, jo me'l vaig treure a l'Open Water Diver, me'l vaig treure el 2013 i ja no hi havia allò de les taules. De fet, és que no té cap mena de sentit.
Jo em vaig treure els 90 i me'l...
És que tu tens molts anys, Marc.
Sí, tinc molts anys.
No, el que us deia, jo soc submarinista...
I el cabró es queda tan panxo. T'ha deixat anar a la destral, la tens aquí clavada...
Però jo sóc no el que no té canes.
Exacte.
Jo sóc molt gran, però no tinc canes.
I de fet, jo em quedaré calvo abans que tu, segurament.
Bueno, no, si quedes calvo, Magma, jo et recomano això més gran.
Això més gran, no? així tindré els cabells com el Baby Yoda, super.
Sí.
Super smooth. Bueno, el que us deia, no sóc un submarinista ultra pro i jo amb aquest rellotge tenia més que suficient. Sí que realment veig, sabeu que els que no sigueu submarinistes, sabeu que el submarinista normalment té un logbook, és a dir, un lloc on va apuntant tot el que va fent, no a mà. És una mica com el tema de la menstruació amb les dones, no? Que ho feien a mà i tal. Doncs ara hi ha aplicacions, doncs més o menys el mateix amb el submarinisme. I realment, jo una cosa que trobava molt a faltar amb el submarinisme era que era la falta d'integració del hardware d'aquests aparatos, no? L'has de connectar amb una aplicació horrible feta amb Java al PC, bueno, és una cosa horrible, no? I jo, de fet, mai m'havia plantejat gastar-me més de 100 i pico d'euros amb un rellotge de submarinisme. Ni amb un rellotge, de fet. Però ara que ha sortit el Watch Ultra aquest, me cago en dena... O sigui,
però tu
és molta pasta.
Tu és un fanboy molt, molt fanboy. Però,
sí,
són molts quartos.
I són molts quartos, realment.
Estic convençut que l'any que ve sortirà alguna versió una mica més barata. Segurament,
a veure,
amb Titani...
Jo m'esperaré.
Ni d'això sortirà una versió...
Ara, realment, el que ha portat Apple en aquest sentit amb un tercer, que no oblidem que no ha sigut una feina només d'Apple, sinó que ha sigut amb aquests d'Ocean, que realment no els coneixia, han fet una integració de software brutal, o almenys això és el que sembla. I, hòstia, tenir que despreocupar-te, igual que l'Apple Watch t'està tot el dia, que a vegades no som conscients, no? Però ens està constantment monitoritzant moltes qüestions.
Aquesta és la gran diferència. Això és, o sigui, per què un Garmin, la publicitat de Garmin està molt bé, que un Garmin dura un mes, però un Garmin dura un mes és per què? Perquè no t'està mesurant contínuament la freqüència cardíaca, perquè no està mesurant... Sí, perquè no té...
El tema del crash test.
Sí,
el crash test. Imagineu-vos la mesura que ha de fer...
Però són coses diferents. Un Apple Watch és un dispositiu que té molts processos alhora funcionant en background.
Molts sensors.
Sí. Exacte.
Amb molta freqüència.
Igualment,
aquesta
bestiota dura 36 hores, o sigui, jo no sé, però jo l'última vegada que vaig a submarinisme vaig estar menys de 36 hores, eh?
És que... No, però hi ha gent que no fa això, que fa trails o fa coses molt llargues. Però, bueno, si fas coses molt llargues, tens una bateria
de
recanvi.
Tens una bateria de recanvi o en algun moment dormiràs.
Un petit carregador.
Carregaràs,
han afegit això del consum, el mode de baix consum, que és una cosa que ja feia falta realment i pot durar... bastant més. Ja veurem com va això, però realment...
Per explicar-vos que eren aquells rellotges de la Citizen que es carreguen amb el canell.
No, Raül sempre vindrà a dir el mateix. És que això en Android ja feia no sé quants anys, que a mi què m'importa que ho utilitzo.
És que Android té un rellotge.
Escolteu, que Android té moltes històries que han implementat fa poc. De fet, ara aquí a la feina jo haig d'estar amb... Sento per ells, però haig d'estar amb l'equip d'Android i ara fa poc doncs han començat a implementar el tema dels permisos a les notificacions. Pues això amb iPhone...
De totes maneres, aquesta
manera que existeix.
Una cosa,
no?
va sortir un article aquest estiu d'uns gent que ha deixat Google, que havia estat a Google, havien sortit molt cansats, que tenien ganes d'anar a una startup perquè estaven cansats de la mega burocràcia que els developers estan allà dintre i diuen que coses que tenia, que estaven proposant i que tenien dissenyades amb prototipos implementats, amb codi existent, fa 10 anys arribava aquest any a Android. I ells diuen, hòstia, allò que estàvem fotent fa 10 anys ara ha arribat a Android en el pipeline. O sigui, el problema és tant que quan aquestes organitzacions tan grans que passin coses, costa molt fer feina. Perquè no, hi ha moltíssima burocràcia.
Apple la podríem posar dins d'això, perquè arriba molt tard a moltes totalment. Coses. Però no, l'avantatge que té Apple és que no té la fragmentació tan gran que té Android i llavors o Windows
exacte,
amb PC. I de
control,
fet, Apple més d'una vegada dius, hòstia, mai t'actualitza el sistema operatiu per aquesta
fan,
merda de funcionalitat.
Ho fan
pels... borrón i cuenta nueva i això no els hi posa...
Quan ho fan de veritat. I, punt.
No, i una altra cosa, la via intermitja. Fins ara els fanboys d'Apple tot el que teníem era d'Apple i els d'Android pues, tenien sus coses, no? De milers de coses diferents. I no hi havia una via intermitja. Però amb Apple comencem a tenir coses que són la via intermitja. Per exemple, els Beats Studio aquests.
Això és d'Apple, això és Apple, Tito.
Sí, però val el 50%.
Sí.
Vull dir que,
curiós, això.
I com aquest...
el mateix xip que els iPods,
Sí. I es connecta igual, i el detecta igual... I
bueno, estan ocupant un segment de mercat sense perdre calés.
I això Apple ho farà cada cop... En època de crisi, si s'expandeix o es dilata en el temps, això ho veurem, i és un tema que...
És que el marge que tenen amb AirPods i aquest tipus de coses és bestial.
I són
els AirPods estan dins del...
I són
de
molt
la
cars.
Fortune 500, aquest. Mm. O sigui, els AirPods Sol és una empresa de les 500...
No, però Apple, en moltes coses, va molt desajustada en un moment de crisi. Jo l'únic que us vull fer, als mosseguis en general, és que penseu que per algunes coses sí que té sentit buscar la via intermitja. Vull dir, igual et mantens amb l'essencial dins de l'ecosistema, però pots trobar coses, aquest és un exemple, els AirBuds, vale?
Els iPhones SE, tot això.
No,
per
i
cert,
el que dèiem amb el tema
hi ha una
de...
Cosa, hi ha una cosa que no m'ha agradat de l'iPhone 14 Pro, que
el
és
bàsicament...
No, el preu podria ser molt més
i després
car.
Magma explica allò de l'Isla Bonita, perquè vull saber...
Està claríssim que estan agafant i anant incrementalment i no estan traient coses que podien treure per poder treure el model de l'any que ve. I és el tema de la és el tema de l'objectiu periscòpic. Ja hi ha altres telèfons que ho fan, ja està previst que surti pràcticament...
I per què no està en un 14 normal?
O en el Pro, és a dir, si el Pro té un zoom, fixa't que el Pro porta el zoom 3X que té el 13 Pro. Vale? O sigui, si tu agafes i fas el zoom periscòpic, que tenen altres, doncs simplement tens com un periscopi a dintre que per mirall tens la lent dins del telèfon, amb la qual pots muntar un zoom una mica més llarg i pots muntar zooms més llargs i que a través d'un mirall doncs fent un efecte periscopi pots agafar i pots tenir una lent més gran en aquest telèfon i podries agafat i muntar, jo què sé, un 6X, un 4X, un 5X, un 6X. No ho han fotut. Per què? Perquè l'any que ve, perquè toca. Evidentment, els que compri, si algú compra un Pro 14, com tu i com jo, l'any que ve no ens canviarem el 15, o sigui, ens esperem el 17, esperem el 17 si ens el canviem, si seguim sent privilegiats i aquest tipus de coses, que ja en parlarem.
Sí, és així. Això podria ser un dubte o, diguéssim, els més fidels a la marca, home, no, això no és així, perquè no sé què, i jo crec que cada any que passa està demostrat que hi ha moltes coses que s'han d'anar al calaix per un senzill raonament de màrqueting.
L'any que ve toca una altra cosa.
Sí.
I amb l'Apple Watch està claríssim que avança. Fixa't que l'Apple Watch d'aquest any porta molt poquetes coses.
Exacte, però això és un risc, Marc.
Què he portat, de nou? Què he portat?
El sensor, només.
El sensor de temperatura i el satèl·lit, i la connexió satèl·lit.
I alguna cosa de durada de bateria. Però, en tot cas, això és un perill també per Apple. Per què? Perquè, no és un perill en el moment...
Perquè tenen controlat tot el mercat de patents. O sigui, per exemple, això que han incorporat del cicle menstrual de les dones era una empresa que fa 3 anys estava al CES... i tenien un parato. Apple els va comprar i ja saben més o menys quin és el ritme d'allò i saps si... I llavors, com que més són funcionalitats, no són productes en si.
Clar.
Són funcionalites, és a dir, a no ser que surti
dites
algú...
Funcionalitats.
petites funcionalitats, petits improvements que potser treu algun dispositiu, algun Android sortirà en un flagship o en algun produïdor raro. No és una cosa que s'implanti al mercat i ells ho controlen. Sí.
Jo també recordo una cosa, ningú obliga a renovar-se els aparells cada any, també.
No.
És a dir, que en aquest sentit...
No,
però que estan venent els 12 encara i els 11, no?
Sí.
El que han tret és el 13 Pro, l'han tret, perquè clar, ningú compraria el 14.
Els Pro no, el Pro no.
Per això torno a el que jo us deia al principi, que és el que...
No són tontos.
La reflexió que feia d'això, al podcast que he esmentat abans, que Apple es dirigeix i els missatges de màrqueting van dirigits principalment a gent que no està dins del seu ecosistema. Si estàs dins del seu ecosistema, ja compraràs serveis, ja pagaràs per iCloud, ja no sé què. Aleshores, anem exprimint la vaca. ¿Vale? El problema que tenen ells és que si no em donen una renovació atractiva, com és el cas de l'Apple Watch per mi, jo tinc un Series 4 i no tinc cap motiu per fer el canvi. Hòstia, a veure si algú els hi pilla el toro algun dia. ¿Vale? O sigui, com algú els hi pilla el toro i comencin a treure productes amb un upgrade amb funcionalitats realment atractives...
El problema, Tomàs, és que sota el meu punt de vista... Apple no té rival amb el tema de la integració que hi ha entre el software i el hardware. Ho sento molt.
De fet,
crec que és per mi, per mi, sent fanboy i tot el que tu vulguis.
Sí, que ets fanboy. Sincerament,
la integració que té Apple amb el software i el hardware, fins que no ho proves, no n'ets conscient realment. O sigui, és brutal la integració que té. I crec que això és la gran baza que té Apple fins ara, perquè sí, pots... posar molta rama en els Android i pots posar moltes històries, però realment la integració... Fa poc ho vaig descobrir amb una persona molt propera que tinc, doncs que es va passar d'Android a iPhone i sempre se'n reia, no? Però, hòstia, quan va provar els AirPods amb l'iPhone, realment, i sembla una tonteria, però fins que no ho proves no ets conscient de hòstia, és una passada la integració.
No, i el continuity...
És una cosa que no existeix, no té rival en el mercat en aquest sentit.
No, i les trucades que continuïn d'un Mac a un iPhone, el copy-paste, que ja fa molt de temps que tenim entre dispositius... Són petites xurrades, però que
poca broma, que
són,
el copy-paste...
Que són constant en el dia a dia.
El copy-paste, en una casa on tenim uns quants Macs, uns quants iPads, uns quants iPhones, i tots estem amb el mateix Apple ID, he tingut que anar per totes les màquines desinstal·lant el copy-paste, excepte en el meu telèfon i el meu Mac, perquè si no la meva dona copiava i quan enganxava una cosa meva. I llavors, i un dia...
Però no et preocupis que tindràs la mateixa Apple ID sempre, eh? No te'n faràs una de nova, no et preocupis.
No.
Però per què no ho feu, això? L'Apple ID és personal. És personal,
tenim les aplicacions comprades, tenim les fotos que les compartim...
Tu pots tenir un
altre
iCloud
amb les aplicacions comprades. Ho he dit mil cops, que tu pots tenir un Apple ID per l'App Store i un Apple ID per iCloud. No cal tenir la mateixa, ho he repetit 50.000 vegades. Pots tenir un Apple ID per les compres compartides.
Però compartim les fotos i compartim tot.
Igual, precisament, Apple ha tret ara el de la fototeca compartida, ara també. No hi ha excusa.
No, això
portarà mals de cap.
Molta mandra.
Que tu facis una foto i la teva dona ja la vegi al moment, algun problema portarà.
No hi ha.
En el cas del Marc no, però en altres famílies pot portar-lo i jo dic que sí.
No per experiència pròpia, podríem parlar-ho, però perquè jo he conegut molts clients d'Apple i això és un problema.
També arriba un moment
Mira, ara ja fa molts anys, a Badalona, van ficar un laboratori d'aquests, que els primers laboratoris que revelaven el moment. O que revelaven on els tu portaves i tenien les màquines de revelat i se'ls va acudir que perquè es veiés que revelava, tu veies la màquina com es anava revelant. I a mesura que anaven sortint les fotos, des del carrer de mar.
No.
I alguna vegada és una foto i dius joder, que bé, no?
Ens ho hem passat molt bé aquest cap de setmana,
Hòstia, aquí! I llavors veus que hi havia gent allà mirant, a veure què surt aquí. Dius,
això és el mateix que un cop un client que em vaig trobar, òbviament, no diré el nom, ni me'l recordo, l'Apple TV té una funció de tenir les fotos que tu has fet mostrant-se a l'Apple TV.
Això és perillosíssim.
Això, tenir tota la família el dia de Nadal a casa i que allà sortia una foto que no volies,
És complicat, sí.
Uf!
Això no, ho dic, que controleu la vostra informació.
Àlbum i tinc aquests àlbums, aquests NSFW i aquest tipus de coses.
No et sé, for...
Bueno, si no teniu més novetats a comentar, jo saldria corrents, perquè hem de tancar, ja portem una
mica. Sí,
tenim molt poc... O sigui, tenim les propostes... Hem tingut a l'estiu milers de propostes. I quan dic milers, potser no exagero, eh? Però com vam fer...
Sí, que m'ha pujat la factura del bot aquest 2 cèntims més, eh? Ara en comptes de 2, 4.
Reclama-m'ho per NIF, de mossega la poma. Dic que, com hem fet tabula rasa i només hem comptat a partir de que vaig dir, no sé si va ser divendres, que aquesta setmana ja gravàvem l'episodi primer de la 7a temporada, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? I molt ràpides. Si us sembla, passem a les propostes i les llegim i tanquem paradeta. ¿Vale?
Vinga.
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 Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Com, no sé, suposo que quan vaig enviar el missatge de les propostes de Telegram al Ciner, que ja sabeu que ell està a Califòrnia, per tant les seves hores...
Califòrnia.
I les seves hores coincideixen quan anem a dormir nosaltres. Va dir, hòstia, aquesta és la meva. I n'ha llançat un munt. O sigui, que la majoria és el del Ciner. ¿Vale? Cinerbof. Reina Elisabet II. Diu, un motiu del traspàs de sa majestat... del traspàs de sa majestat Queen Elisabet II, QE2, aprofiteu per escoltar l'àlbum de Mike Oldfield del mateix nom.
En Ciner, pràcticament, tot és una ocasió per escoltar un disco de Mike Oldfield, eh?
Sí, bueno, i de... O de Yes, pel tema del progressiu, del rock.
O de
progressiu.
Yes, o de Rush, o... Mm. Més de Rush, eh? Més de Rush, o... Mm.
En Joan Betbesset, també parlant de la reina Elisabet II i de la seva mort, diu, recordant a la reina Elisabet, a Disney Plus teniu la sèrie FX Pistols sobre The Six Pistols. Boníssim, perquè és totalment... és punk, o sigui, és un estrella total.
Hòstia, per cert, un incís, eh? El Carlos aquest... Hòstia, es posa molt nerviós quan afirma coses, eh? O sigui, està ple de vídeos.
A veure, fins ara...
No sé si els heu vist.
Heu vist el
vídeo... Perquè fins ara firmava la reina i ell no l'havia de firmar.
Heu vist el vídeo dels argentins brindant perquè s'ha mort la reina d'Anglaterra?
Hòstia, brutal.
Això és molt heavy, molt heavy.
Uf!
Molt heavy.
No está más. La vieja se murió, los ingleses lo tapan, está muerta, dura como un quebracho tirada en la cama, la vieja de mierda. Se ha terminado y yo les prometí que íbamos a brindar, a comer sanguchitos. Esta basura británica, esta inmundicia de Lucifer, esta basura amazona ha salido del planeta Tierra y es una buena noticia para todos, por fin.
Brutal aquest vídeo.
Lo que a ver, veieu, no oblidem, a ver, hi ha un, si els que són friquis i dels continguts altament intel·lectuals com és el Top Gear i el Grand Tour,
o el TikTok.
Recordeu que els de Top Gear van anar a tenir un especial a Argentina, on van anar entre Argentina i Xile i donant la volta i anaven fins a la Patagònia. Quan van arribar al sud d'Argentina van tindre que sortir per potes perquè excombatents a la Guerra de les Malvines van anar per ells i van tindre que sortir escortats per la policia i l'exèrcit, perquè, o sigui... molt acollonats, i la meitat del segon episodi de l'especial és ells fugint i aquells perseguint-los i d'això, i van tenir por, eh? O sigui, els argentins molt amics, hi ha gent que són molt amics dels anglesos. Molt amb carinyo especial per la família reial, eh? Sí.
Següent proposta. En Cinerbof, parlant d'aviació, diu sobre el tema dels pilots d'avions antiincendis, que és una referència al darrer capítol on que en vam parlar, perquè la Agata va estar treballant portava dintre dels helicòpters de vigilància d'incendis, ella portava dins de l'helicòpter la part de comunicació. ¿Vale? Estava dins de l'helicòpter en comunicació. Perquè jo no sabia, helicòpters i avions, perquè jo no sabia que, això va coincidir al principi, quan aquí s'estava formant tota la flota, que els pilots que feien anar tot i que feien d'instructors en els nous futurs pilots de Canadian Air, d'aquests, bueno, els avions aquests, eren canadencs, precisament. I ella feia d'intèrpret i, bueno, en fi. Arrel d'això, diu, sobre el tema de pilots d'avions antiincendis, l'episodi FPP152 del podcast Aerial, Fighter Pilot Podcast, justament parla d'això, dels Aerial Firefighting. L'han fet, diu ell, han fet aquest episodi nou perquè l'Àgata ho ha comentat als minuts mosseguis. O sigui que nosaltres continuem tenint la primícia d'aquesta.
Hombre, creant tendència aquí des de temps immemoriables.
I tant. 16 anys, ni més ni menys. Vale, en Pau Puig.
Ei, escolta, ja que parlem d'avions i incendis, jo pensava que era una pel·lícula dolenta, però es veu que no és una pel·lícula dolenta perquè m'ho va dir precisament un pilot d'helicòpter d'aquests que apaguen focs a Extremadura, que vaig entrevistar a través de Zeta Testers. Mireu la pel·lícula de Pixar, Aviones 2, Equipo de Rescate. Vale?
Hòstia, no he vist ni
l'1. Broma. Sí, perquè
però la això és com Cars fet avions.
Sí, no? La 1 és com una continuació de Cars, però refrito. Amb avions, amb una carrera. Hi ha un pilot, hi ha un avió d'aquests a fumigar que acaba competint amb dones de carreres. La segona pel·lícula és... Aquest avió té que agafar i estar en un equip de rescat fent coses d'aquestes de rescat.
Però hem de veure la 1 per entendre la 2.
No cal, jo miraré directament la 2. Jo miraré directament la 2. La 1 és...
Bullshit.
No, està bé, és divertida.
Sí?
És divertida, es pot bé. Es deixa veure més bé. Es deixa veure més bé, per exemple, que l'última de Cars. O sigui...
Jo és que de cas crec que la bona és la 1.
També hi ha una altra cosa que voldria recomanar. No sé per què, però ja que estàvem amb l'Elisabel II, hi ha a HBO Max una sèrie documental de 3 episodis que es diu Salvar el rei, que es veu que és divertida. Molt
és a Netflix
divertida.
O HBO Max?
HBO Max, Salvar el rei, que es veu que renten els calçotets a mèrits.
De fet, a totes les monarquies els renten els calçotets, vale? I no accepten massa les crítiques ni les còpies. Bueno,
doncs en aquesta sèrie es veu que reparteixen hòsties con ondes. O sigui que està bé.
Però és els monarques privilegiats o els mafiosos?
No, bàsicament sembla ser que han agafat documentació dels antics directors del CSIC, el que ara és el CNI, i que es veu que hi havia com a 300 quilos de paper.
Com que el CSIC ara és el CNI.
Abans es deia CSIC i ara abans és el Centre Nacional d'Intel·ligència. Sí.
I el que hi ha davant de l'OPC, com es diu?
És el CSIC. Sí, però és exacte.
Estava aquí apuntant.
Aquests són els mortadelos, no estem parlant
d'investigació. No, és els mortadelos, és el CSIC.
M'estava apuntant punt del cap.
O sigui, el CSIC és un institut d'investigacions científiques
és el Centre Superior d'Investigacions
Científiques. Consejo Superior d'Investigacions Científiques.
Científiques. Exacte. I, en canvi, el CSIC d'abans era... CSIC era... Les sigles s'assemblaven molt, però bàsicament és el que ara és el CNI. I, bueno, es veu que gent del CNI ha començat a explicar coses i parlen de la història de la Bàrbara Rey, de les mangoners que van haver-hi abans i durant i després del 23F. Es veu que és molt... Bueno, coses que més o menys ja sabem, però que, bueno, que està bé, que ara està en un documental HBO Max, és a dir, que està a tot el món.
Ah, CSIC, es deia, Centro Superior de Información de la Defensa.
De la Defensa, sí. Que es veu que avui deien que des del Ministeri de Defensa algú ha editat anònimament la pàgina Wikipedia del cas.
Sí, però jo no ho entenc. No poden fer servir un túnel o alguna cosa, perquè no...
Sí, collons, foteu la VPN, que... no? Foteu la VPN.
Alguna història, tio, no ho entenc.
Penseu... Bueno, en fi, no vull parlar. Anem a coses més
això
interessants.
Això ha de ser dissidència controlada, perquè és que no pot ser que siguin tan burros, joder.
A veure, per una banda sí que ho són, però per l'altra tenen molts diners d'impostos per fer moltes tonteries, m'entens? O sigui, s'ha de vigilar.
Bueno, a lo millor ho ha fet un becari, que està molt refatxero.
Em sona més que si
un pequeño Nicolás o una cosa d'aquestes.
Un sargento primero que passa les tardes en el bar del lado que no un becari, això t'ho dic jo. Però bueno, en tot cas, anem a altres coses. En Pau Puig ens parla de vigilància massiva. És molt interessant perquè ens remet a una piulada d'en Jordi Magrinyà sobre un projecte que no sé com es diu el projecte, però us explico el que fa. Diu, a partir d'una fotografia busca el flux de càmeres obertes al públic en quin moment va ser feta utilitzant algoritmes d'intel·ligència artificial. I encara que tu no apareguis a la imatge, pels elements que apareixen a la foto, pot trobar vídeos on tu surts. M'explico? És a dir,
vinga,
agafes una fotografia, analitzes tots els elements que apareixes, el rellotge, el carrer, la ombra...
Sense el reconeixement facial, eh?
Sense el reconeixement facial. I a partir d'aquests elements genera uns algoritmes que és capaç de buscar després en vídeos i dir, mira, hòstia, en aquest vídeo on estàs tu, és el mateix moment,
la
el mateix
piga,
hora i tal.
No sé què.
Exacte. Vull dir, aleshores, et pot localitzar a través de fotografies on tu no apareixes, però que tot l'entorn t'apunta i t'acusa amb el dit. Això, ell ho deia com a molt, ho destacava com a una vigilància massiva perillosa. I sí, ho és. En Joan Betbessé ens diu, des del col·lectiu de Mantinga el Català, que és un, bueno, doncs un col·lectiu que defensa l'utilització constant del català, diu, volem aconseguir finançar una pancarta gegant per poder col·locar a qualsevol estadi esportiu, dels països catalans, portar-la a manifestacions on calgui i agrairia, sisplau, que en féssiu difusió i si algú ens vol ajudar econòmicament, doncs també serà benvingut i a una adreça d'on està aquesta iniciativa. I tanquem amb les dues últimes propostes, que sí que són de rock progressiu, Marc, del Ciner.
Evidentment.
Diu, ahir, 13 de setembre, si escolteu el podcast...
Dia del programador.
Dia del programador. Correcte, correcte.
Van
del 2022 es va complir el 50è aniversari del disc Close to the Edge del grup Yes. ¿Vale? Sens dubte, el millor disc de rock progressiu. Aprofiteu i escolteu-lo. Teniu un enllaç a la música a YouTube. Que YouTube, per molta gent jove que no té Spotify ni té res, és bestial, és un... Si hi ha gent que grava tot un disc, posa els títols i no posa res més que una caràtula. I això està tolerat. O sigui, no ho entenc.
Com?
Sí, tu pots trobar molta música a YouTube que és un disc sencer en YouTube on no hi ha... O sigui, no és un videoclip, sinó és la música.
Sí, però si t'hi fixes, ara el que passa és que si tu fiques un vídeo, tu penges un vídeo amb un disc sencer, llavors aquest vídeo te l'aturen a meitat i t'hi carden un anunci.
Ah, sí?
I la discogràfica cobra.
S'emporta, sí.
Ah,
és a dir, tu pots tindre... Tu penges un vídeo, si aquest vídeo, llavors el propietari del copy, si s'identifica...
Si és un canal que no està monetitzat, em sembla que no s'hi fiquen massa.
No, encara que sigui monetitzat. Si jo tinc un copyright i puc demostrar que tinc aquest copyright i a través dels algoritmes de machine learning s'identifica que hi ha contingut meu en el teu vídeo, llavors jo puc escollir dues coses. Puc escollir que et fotin fora i llavors hi ha allò dels strikes i tot aquest tipus de coses,
sí,
o jo monetitzar-lo. I llavors jo monetitzo els anuncis que foten en el teu vídeo.
Sabeu que hi ha dos YouTubes, sí, no? El meu YouTube, o sigui, el que jo he fet servir, que és en Mac OS via navegador Firefox amb un add-on que em bloqueja publicitat, interrupcions, tal, tal, i és un món meravellós, ple de contingut sense interrupcions, on vas passant, crees les
teves llistes... Com es diu aquest
addon, sisplau? Ets un mirafilla, eh?
No, doncs t'ho dic de seguida. És que jo crec que és bueno, t'ho passaré després, perquè ara tinc el Firefox apagat perquè tinc el Chrome obert, aquesta merda de navegador. I...
Beberram.
I escolta'm, és un món on em mistic molt... O sigui, he basculat temps que dedicava a sèries, Netflix, HBO i tal, a YouTube, perquè trobo el contingut que jo vull, me'l programo en cadena i no tinc interrupcions.
YouTube realment té contingut ultra interessant.
Bestial.
És una passada.
Canals, em passa com... Si jo m'he tornat com... A mesura que fas anys et tornes més nen. I jo m'he tornat com un nen petit veient vídeos de com els fills del mar que veuen excavadores aquestes que fan coses.
Sí,
jo igual. Bueno, i això és un YouTube. I l'altre YouTube és el YouTube d'un iPhone, d'un iPad, d'Apple TV,
de
qualsevol dispositiu que no li pots posar cap tipus de cortapisa i que és anunci. És horrible, horrorós.
Home, d'algú han de viure aquesta gent.
Sí, Tomà, jo segueix, però a veure, jo tinc tota una llista de reproducció de YouTube que fa referència a temes de radioafició que hi ha gent que s'ho curra molt, vale? Gent particular o privada com nosaltres, eh? O sigui, gent, i que té una xeta, té un Patreon. Hòstia, doncs jo ja pago, jo ja sóc Patreon d'aquesta gent, m'entens? O sigui, però jo no li dono, o sigui, jo li dono diners al creador de contingut.
Sí.
No passa per filtres de Google ni de ningú. Jo dono el meu Patreon al creador.
Sí. És millor no. El Patreon del creador.
Hi hauria d'haver alguna app o alguna...
A tu també et passa que quan et fiquen anuncis... Perquè jo vaig desvincular, li vaig demanar a Google que no em fes anuncis...
Personalitzats.
Que no utilitzin d'allò. Llavors, et fiquen anuncis d'allò. I em foten una d'anuncis per a jubilats anglesos. Yeah. Diu, eres un jubilado inglés, eres un expatriado inglés i tal, i necessites...
Però deus tenir la VPN a UK o alguna història així, no?
No, perquè m'identifiquen, suposo que per altres històries, m'identifiquen que estic pel Maresme, per la IP i el que sigui, quan no vaig per VPN, m'identifiquen que estic al Maresme, però el tipus de continguts, clar, miro vídeos sobre coses de CNC o de woodworking o de guitar building i tot això en anglès, i em cauen vídeos i això és per jubilados ingleses.
Sí, sí.
No sé, que hi ha molts jubilats anglesos que es dediquen a fer woodworking aquí al Maresme. No he vist.
L'última proposta, que també fa referència a un canal de YouTube, ens la passa al cine i fa, com no, esment de més rock progressiu. Diu, pels fans de la música progressiva, el canal de YouTube de Proc Corna, o la cantonada Proc, de Progressive, diu, aneu-hi perquè aprendreu un munt sobre la música progressiva mundial. L'Scott, que és el conductor d'aquest programa, o el presentador, diu, és músic i escriptor a les publicacions més top del tema. Vale? I, nois,
teníem ganes... Jo només volia comentar una última cosa ràpida que ens hem descuidat.
Una hora i mitja.
Em trec el barret dels senyors d'interfícies d'usuari d'Apple amb la isla dinàmica aquesta.
No m'he explicat
no vull
què
dir
és.
Res més.
A veure, pels oients... A veure, jo tindré una isla bonita d'aquí 4
dies barret,
quan m'arribi l'iPhone. Però de què va això? Sé que surt una cosa mal...
És una feature d'una cosa que donava pel cul, que és el notch, una cosa que... Etxes,
és aprofitar que tens un forat com per una oportunitat de construir una cosa al voltant.
És d'un bug fer una feature. O sigui, em trec el barret, sincerament, i això ningú s'ho esperava.
Però els de Huawei ja ho tenen, eh? Ja ho
han dit.
No és tan...
Bueno, això
ja convenç la idea i ja ràpidament es pot copiar.
El que em qüestiono si funcionarà també com el màrqueting està dient. Igual sí, eh? Igual realment és un lloc que dius, hòstia, doncs aquí calia...
Bueno, ho sabrem aquesta setmana que comencem a arribar.
És una solució superenginyosa. Realment.
I es facin les primeres reviews.
Sembla una tonteria, però des del punt de vista de user experience...
Però les solucions que triomfen Magma no només són aquelles que són enginyoses, sinó que són útils. Jo em pregunto...
Sí, bueno.
Ingeniós no ho dubto, eh? Per mi m'ha semblat ingeniós. I és el que tu dius. Però útil...
Bueno, és tan útil com pots... Bueno, al final és una manera d'aprofitar l'espai. No? No és que sigui una cosa que et canvi la vida, però, hòstia, d'aquell espai mort fer una feature, em trec el barret al tio de UX o de UI que s'ho ha inventat, sincerament. Ja està.
Molt bé, Moseguis, doncs acabem el programa. Aquest programa, que no sé si ho he dit, és el 526... Sumeu-li 100 de minuts Moseguis, vol dir que tenim gairebé... Anem cap als 700 programes? Déu-n'hi-do, eh? Si a mi m'haguessin dit el primer dia que vam començar això que faríem 700 programes, jo no m'hagués cregut. Perquè 700 programes són moltes hores.
Molts. Són molts.
Moltes hores. En fi, Moseguis, la setmana que ve més i aviat tindrem convidats. Ens trobarem de tant en tant a l'estudi físic, que això no ho hem explicat, també amb ganes. Aleshores, us podré portar les tones de xocolata que tinc a casa Ramon Maria, que va cada vegada que ve a veure'ns des de
Califòrnia
es porta xocolata. No les tinc, me les he anat menjant. Però,
a mi no me'n queda.
He guardat una caixa, de les més grosses que va portar, la tinc guardada per portar-la a l'estudi. Vale?
Escolta'm, aquest any trobada Mossegui n'hi haurà, no n'hi haurà?
Sí, amb en Toni...
Estaria bé que hi hagués alguna cosa. No?
El Toni que va tenir el problema de la borrasca aquella, que va cascar la cafetereta, ha estat molt de temps intentant-la reparar, després la cafetereta ha anat voltant per diferents aeròdroms de Catalunya, ha tornat a casa la cafetereta finalment, ha estat una odissea, i ara que la cafetereta torna a estar a Tordera, doncs farem algun tipus de trobada a Mossegui. Sorteig, vol de la cafetereta, barbecue...
Birra...
birres artesanes, comites, eh? En fi. Molt bé, macos, doncs ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada, Marc i Magma.
Salut.
Vinga, adéu.
Ciao, ciao.